9 i 38 minuts a l'eco d'aquesta setmana, Per Izquierdo parla de com viuen els museus aquest confinament. Nosaltres ens ha fet una certa... Hem llegit l'article amb una simpatia i amb una empatia gran, perquè d'alguna manera en Per Izquierdo descriu una situació que a vegades a la ràdio també la podem descriure. A la ràdio, quan no se'ns escolta, ens diuen que no feu res. I en Per Izquierdo diu: bé, esclar, ens pregunten: bé, i els museus què feu? Perquè esclar, tenim aquella sensació que com que tot ja està posat. En fi, Per Izquierdo, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Aquesta és una pregunta molt habitual, eh? Què feu als museus? Que és el mateix és el mateix que ens pregunten a nosaltres quan no parlem. Què feu quan no parlem?
Què fem? No parem, treballem. Perquè, de fet, la part que veieu dels museus és com la part que veieu d'un iceberg. Veieu una novena part d'un iceberg de gel, però per sota n'hi ha 8 més, o sigui, és 8 vegades més gros.
Uh-huh.
I un museu no és només la part d'atracció, diguem, entre moltes cometes, la part que la gent visita, sinó sobretot és un magatzem, un arxiu d'obres d'art i d'objectes patrimonials que es fan servir per moltes coses, que s'han de documentar, s'han de conservar, s'han de restaurar, s'han de mantenir en bon estat, es presten entre museus per fer exposicions, es consulten per part d'investigadors, gent que està estudiant un pintor, un artista, un determinat tema. I nosaltres, al cap de l'any, atenem moltíssimes consultes d'aquestes, i això ho seguim fent en aquesta època, mm-hmm, igual que totes les altres feines.
Anem una mica enrere en el temps, mal que sigui per preguntar-li a en Per Izquierdo si ha ficat el peu als museus durant aquests dies, i aquella sensació que hom pot tenir quan entra en un entorn tan conegut per tots nosaltres, tan íntim en algunes ocasions, com són els museus de Sitges, i no se sent res perquè no hi ha gent al carrer, només es deu sentir la remor de la mar i poca cosa més.
Sí, és una sensació molt estranya, molt estranya. Sitges desert i els museus deserts, quan són un espai social, no?, on compartir el gust per la bellesa, doncs fa molt efecte. Jo hi he anat una vegada, avui hi tornaré a passar perquè he de gravar una cosa per dir internacional dels museus.
Sí.
I he anat una vegada fent inspecció ara fa 2 setmanes, i mentre hi tenim una persona de seguretat que està constantment les 24 hores del dia,
uh-huh,
i es fa tot el manteniment necessari, una persona de manteniment que també està treballant i fent el manteniment de tot.
Doncs anem per un moment a l'altre cara de la moneda. Veníem d'un període, com que en Per Izquierdo també està persona que ha voltat per molts indrets, en què alguns dels principals museus d'Europa i del món tenien multitud de problemes per gestionar una munió de gent que arribava a l'entrada del museu amb la intenció de anar a veure una determinada peça o de fer-se una determinada foto davant d'una determinada peça, i llegíem, amb més d'una informació periodística, com el Louvre clamava per d'alguna forma reduir aquestes multituds a dins del museu, com s'havien hagut de tancar portes. Jo no sé si després d'aquesta crisi de la Covid-19 els museus guanyaran d'alguna manera en un cert sentit a l'hora d'anar a veure les seves peces i els seus fons.
Home, estaria bé que hi hagués un efecte que eliminés només la part fetichista del visitant. Jo no sóc partidari de que els museus tornin a ser elitistes, que és un risc important. Que ara ens passi com passava a veure el Louvre fa 200 anys, que havies d'agafar i demanar hora, i llavors et donaven hora i anaves un dia i anaves tu sol i evidentment t'acompanyava el director i t'explicava tot. Però, clar, només podíem visitar els museus 200 persones a l'any.
Uh-huh.
I això és un risc. No, reobrim a qualsevol preu i només ens dediquem al públic exquisit, aquell que ja és molt coneixedor i que demana temps i tot. Jo no crec que sigui l'opció bona. Però, per l'altra, també és veritat que hi ha tot aquest públic que realment moltes vegades no li interessa. Al Louvre per fer-se la foto amb la Gioconda, amb la Victoria Samotràcia i passejar unes, donar unes voltes i no li interessa realment el contingut del museu. I, per desgràcia, aquest públic existeix en tots els monuments famosos i també no tan famosos, no? I, per desgràcia, per sort, perquè ja cadascú li interessa el que li interessa, oi? I no té per què ser dolent, el que passa és que és veritat que en alguns casos pot ser molest. En els museus de Sitges, si hi ha gent que ve només per veure el mirador de les espàtues de Can Mar, no molesta en absolut, al revés, és fantàstic. No? Aquí tenim uns volums de visitants raonables, però imagineu això al Louvre o als museus vaticans, la quantitat de gent que t'impedeix veure obres d'art i que realment només està buscant la selfie. És una miqueta trist, però potser sí que aquest tipus de públic ens ha tret de sobre.
És que, d'alguna manera, és clar, un museu és una atracció turística, una atracció cultural, un pol per molta gent, però és evident que veníem, jo no sé si dir, d'un cert excés en... Vaja, o almenys si no haguéssim llegit determinades notícies en què gairebé es clamava perquè algú vingués a ajudar als museus d'aquest èxit i de no morir d'èxit, no?
Sí, però això a Catalunya, per desgràcia, només ho patia en el Museu Picasso i al Museu Dalí.
D'acord.
I el Museu del Barça.
És el que anava a dir, ens faltava del Barça, que és el trio perfecte dels museus de Catalunya.
Aquests són els museus que realment tenen una congestió de públic que obliga una gestió molt fina, molt acurada, perquè no es concentri, i també els que tenien més ingressos propis, i paradoxalment són els que estan patint més la crisi. Perquè, clar, tenien poques ajudes públiques i ara mateix han de tirar només les ajudes públiques, no tenen altres ingressos.
Quan tot això es comenci a desescalar, quines mesures més o menys estan previstes pels museus? Si no recordo malament, una reducció important del nombre d'aforament, que tampoc sé si en el cas dels museus de Sitges, del Cau Ferrat, del Maricel o de quan es pugui reobrir el Museu Romàntic, això implicarà un canvi molt evident o no?
Jo crec que el canvi en el sentit de l'aforament no es notarà excessivament. A veure, què tindrem? El problema que tindrem és que deixaran de venir escoles aquest any. Probablement el curs que ve costi. Per tant, hi haurà menys visites en grup i menys embullonament en determinats moments. Els museus de Maricel i Cap Ferrat, descomptant el personal nostre de vigilància, de neteja, admeten normalment 180 persones com a màxim.
D'acord.
Nosaltres, en la fase 1, si reobrim quan Catalunya és la fase 1, que estem treballant amb la perspectiva d'intentar reobrir el dia 1 de juny, però ja ho veurem, és una perspectiva de moment teòrica,
sí.
Obririen amb un terç del seu aforament, o sigui, 60 persones màxim.
D'acord. Entenem, Pere, aquestes 60 persones repartides en tot el que és el conjunt museístic de Cau Ferrat i Maricel?
Exactament.
D'acord. És a dir, en tot el que és tota la dimensió del Maricel i del Cau Ferrat, entre tots els museus, hi hauria la possibilitat d'encabir-hi fins a 60 persones.
Exacte. I a més intentaríem separar-les en els grups més petits possibles i que entrin separades per un espai de temps suficient perquè no coincideixin en les sales. Perquè la mateixa reducció que s'aplica a tot el conjunt de l'aforament s'aplica sala a sala. O sigui, el despatx d'en Rossinyol, que és molt petit,
sí.
I que té ara de memòria 19 o 20 places, doncs quedaria amb l'aforament reduït al 30% en 6 persones que podran estar dins. I prou.
I mirant-lo ja són moltes, 6 sí. Persones dins. perquè allò en fila índia totes, gairebé, D'acord. És a dir, cadascun dels espais, òbviament, haurà de complir els mateixos criteris d'aforament.
Correcte. Reduiríem l'aforament a tot arreu i, evidentment, establiríem totes les mesures d'higiene, de neteja necessàries. Posarem ampares al mostrador i a la botiga perquè protegir els treballadors.
Sí.
Els treballadors tots han de tenir, evidentment, els seus equips de protecció individual i s'oferirà també gel de neteja i desinfecció a la gent. I intentarem que l'entrada sigui per una porta i la sortida per una altra, perquè no t'hi creuis. I bueno, estem treballant i tenim un grup de treball que està definint cada un d'aquests detalls.
Ara anava a dir una bestiesa, però segurament, vaja, ho pot semblar, però tinc aquella sensació. De fet, als museus no es pot tocar mai res, però encara es pot tocar menys si un s'acaba de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic. Perquè si vostès es netegen les mans amb gel hidroalcohòlic i no esperen a que s'assequi del tot i comencen a tocar, ja veuran què passa. Bé, passa el que veritablement succeeix quan ens hem ficat alcohol a les mans i toquem alguna cosa. I si toquem determinats objectes, hi podem deixar unes marques molt maques que després la feina és. O sigui que si als museus ja no es pot tocar res, encara menys després d'utilitzar gel hidroalcohòlic.
Estareu controlats, si hi ha algú que us ajudarà, si intenteu tocar. A mi m'agradaria que els museus es pogués tocar tot, eh? A mi
m'agraden
les coses antigues. El problema és que per la conservació és horrible, perquè les destrossaríem en dos dies.
Està clar, està clar.
I llavors ja ningú més en podria gaudir.
Hi ha una qüestió que també els especialistes comenten molt aquests dies, que fa referència als sistemes de refrigeració, de climatització, aires acondicionats, etcètera, etcètera. Òbviament, ni el Cau Ferrat ni el Maricel hi ha cap finestra per obrir i, per tant, aquest assumpte com es resol en el cas del museu?
Encara que no hi hagi cap finestra per obrir, sí que hi ha unes incorporacions d'aire exterior al sistema, n'hi ha 6, i normalment treballen de forma passiva, renoven un 30% de l'aire a cada circulació. Podem engegar uns ventiladors que tenen a dins perquè renoven tantament el 90%.
D'acord.
Hem de veure una miqueta. El que sí és veritat, jo fa dies que vaig veure aquest estudi a la Xina i veig que avui el treia la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és que la circulació de l'aire, doncs les petites gotetes que podem emetre, parlar, cridar o respirar, doncs es mouen, i això passa en l'aire condicionat i també, evidentment, amb l'aire natural. Si tenim el vent de cara i davant nostre tenim algú que està emetent gotetes amb el virus, doncs evidentment no n'hi ha prou amb un metre i mig ni amb dos, i hem d'estar més lluny. Dit això, també és cert que en els sistemes d'aire condicionat als museus hi ha uns filtres d'alta qualitat H13 que tornen a filtrar tot l'aire que ha circulat, que es recircula absolutament tot. I que són filtres que jo estic mirant les especificacions tècniques i redueixen un 98% dels possibles virus que hi hagi. O sigui que realment ja fan una feina molt espectacular. Si a més incorporem més aire exterior de l'habitual, creiem que no hi ha un problema amb l'aire.
Creus que, no sé si els visitants hi entraran amb respecte, amb una certa cautela?
Un museu és un espai saludable i en els nostres museus, en el conjunt concret de Maricel, Cal Ferrat i Can Rocamora, que fa d'anexa, hi ha uns 1.600 metres quadrats útils disponibles pels visitants. Si es dividim entre 60, surt que diré 300 metres quadrats per persona, 200 i pico.
Caram!
No, perdó, gairebé 30.
Anava a dir, aleshores sí que ja seria...
No, ara estàvem fent malament la divisió.
Sí, però vaja, 20-30 metres quadrats per persona és molt l'espai,
Exacte, a casa no els teníem.
No els tenim.
La majoria de cases no els tenen 30 metres quadrats per habitant, o sigui que tampoc podem dir que sigui un lloc on hagis d'estar comprimit.
Com estan les obres, o com han quedat les obres en el cas del Museu Romàntic?
Les obres del Romàntic estan a tocar, però a tocar, a tocar. A veure, s'han hagut de paralitzar quan ja han faltat molt per acabar, per la crisi del Covid. A més, hi ha un canvi de maquinària respecte al projecte, es canvien algunes coses i s'ha de fer un tràmit administratiu per acabar-ho i poder-la instal·lar. I fet això, a finals d'aquest mes, hem de tenir la climatització del Museu Romàntic acabada i també la reparació de la barana de la teulada, que són les dues coses grosses que teníem en marxa. I mentrestant estem treballant els continguts, ha estat molt útil, de fet, l'aturada aquesta la crisi per la malaltia, en el sentit que ha alliberat la gent de sala, que normalment estan explicant, visites comentades, i aquesta gent s'ha posat a teletreballar en diversos grups de treball. Alguns, n'heu vist el resultat, hi ha un bloc dels museus que està corrent, s'estan penjant activitats didàctiques, vídeos, coses que abans o no fèiem o fèiem molt poc perquè no estaven en l'eix principal de la feina, però que ara són la nostra forma de comunicar-nos amb el públic. Però hi ha un altre grup de treball que treballa específicament sobre el Museu Romàntic i els seus continguts. Hem reunit tota la documentació que hem pogut trobar a tot arreu, en tota mena d'arxius, tot el que s'ha publicat a les diferents guies, els guions de com s'explicava el Museu Romàntic per part de cada un dels guies que tenia. I a partir d'això estem treballant en el nou discurs, que serà un discurs molt millorat, perquè incorporarà, diguem-ne, el coneixement de moltes persones diferents i de moltes fonts d'informació.
Mm-hmm. Continua havent-hi una previsible data d'obertura del Museu Romàntic o no hi ha terminis vista la situació general?
És evident que la situació general ha frenat el procés, però jo segueixo desitjant que abans que s'acabi l'any el podem obrir ni que sigui parcialment. I ho veig viable.
Mm-hmm.
Tot depèn de com evolucionen els propers mesos, però encara ho veig viable.
D'acord. I el 18 de maig continua sent el Dia Internacional dels Museus.
Sí, la nit l'han traspassat, al novembre, però el Dia Internacional dels Museus es manté i, evidentment, aquesta vegada doncs, serà un dia molt virtual.
Molt virtual i em sembla, Pere, que molt musical, també,
Sí, hem incorporat hem previst tres activitats grosses nostres, a part de cooperar amb les que fa la Generalitat, la xarxa de museus d'art, la xarxa de museus marítims. Tres activitats nostres i la més important per nosaltres és el que hem denominat el concert solidari.
Uh-huh.
Hem convocat els músics que normalment col·laboren en les nostres activitats i també a tots aquells músics de Sitges o de fora de Sitges que vulguin col·laborar a gravar una cançó, una peça musical en vídeo i programarem tot un concert en el que anirem recomanant cada vegada donacions per la Creu Roja del Garraf amb una campanya que fan obligar-los de menjar. Sabeu que molta gent s'ha quedat sense ingressos i ho estan passant molt malament. Llavors nosaltres que com a institució hem pogut sobreviure volíem ajudar a Creu Roja amb aquesta campanya. I vam pensar que faria aportacions individuals i evidentment les farem, però vam veure que podíem fer alguna cosa més des dels museus i era aprofitar les sinergies que tenim amb aquests músics, que ho estan passant també malament, perquè tots els artistes han quedat sense ingressos.
I amb una previsió molt, molt dolenta, precisament, perquè els actes multitudinaris o els concerts públics seran precisament d'aquells actes que costarà de recuperar tal i com se celebraven abans de la crisi, està clar.
Sí, nosaltres encara no sabem exactament quina part del Sitgestiu es podrà fer en directe i quina part s'haurà de fer també virtual. I comptem a fer igualment el Sitgestiu. Tot el que es pugui fer a l'exterior, amb aforaments més o menys controlats, es podrà mantenir. I el que es feia a l'interior, doncs ja ho veurem, probablement no. O s'haurà de passar a l'exterior, o el que farem és oferir el que altres anys havíem ofert en directe a través d'un vídeo que també quedarà perquè la gent el pugui veure fora de l'estiu i fora de la temporada.
Aquestes actuacions del Dia Internacional dels Museus es podran veure, suposo, a través dels perfils de xarxes dels museus, no?
Correcte, es programarà dins del canal de YouTube dels Museus de Sitges i es difondrà a través d'internet, Instagram, Twitter, Facebook, tot el les xarxes socials amb les quals estem implantant.
D'acord.
No és l'única cosa que fem. a més de, del concert, fem una acció reivindicativa, en forma de vídeo també, de les dones ocultes a la nostra col·lecció. Tant les dones artistes com les dones representades. Una reflexió sobre el paper de la dona. Sabeu que aquest any, el Dia Internacional dels Museus, mesurarà la inclusió social i la igualtat. I pensem que el tema de la discriminació de la dona en els museus encara és vigent i acampa.
Aquesta serà la segona activitat vinculada amb el Dia Internacional dels Museus i ens deies que hi havia una tercera activitat també?
Correcte, hi ha un taller també online, un taller familiar perquè es pugui fer amb els nens online. O sigui, aquesta serà la programació bàsicament del nostre Dia Internacional dels Museus.
Això del teletreball, què tal?
Esgotador. Jo no m'ho hagués pensat mai, però tot l'equip dels museus de Sitges s'ha volcat a treballar i és difícil, perquè treballar a distància té problemes. Sobretot la part administrativa, heu d'imaginar, és complicadíssima. Fins ara tot es feia encara en paper i hem passat a l'administració digital, pam, sense esperar-ho, i d'un dia per l'altre. I ens n'estem sortint. Llavors jo he pogut comprovar com l'endemà de començar el confinament,
sí,
ja vam poder connectar 16 ordinadors des dels museus a les cases de 16 persones. A la qual cosa, diguem, el treball es va mantenir sense perdre ni un dia. La setmana anterior tothom havia presentat ja plans de treball, de quines feines podia fer a casa, de quines maneres s'organitzaria, i tot estava ja una miqueta programat. Vam fer un grup de WhatsApp per fitxar, per marcar quina hora entrem i quina hora sortim, bàsicament més que pel control del temps que hi dediques, perquè evidentment podries dir m'hi dedico i no dedicar-t'hi, per saber quan se't pot trucar per emprenyar-te del temes de feina, no? Que, clar, és delicat això.
Ui, caram, si és delicat.
Llavors, funciona molt bé, perquè saps qui entra, saps qui surt. Hi ha gent que a quarts de set del matí ja s'ha posat a treballar. I gent que a les 10 del vespre no pleien, que els he d'escriure i, sisplau, fes el favor de plegar.
Sí, sí, està clar. Igual que hi ha persones que, òbviament, han de conciliar la vida familiar i la vida laboral, i hi ha qui ho té més complex i hi ha qui ho té més fàcil a determinades hores del dia. T'ho preguntava perquè creus que aquesta experiència del teletreball es mantindrà quan puguem tornar a una certa normalitat de les coses? Algunes de les experiències o de les iniciatives que heu pres en el teletreball, creus que es podran conviure, es podran mantenir després?
Faria molt mal fet de no aprofitar el que hem après. Tothom ha après un munt d'habilitats digitals durant aquesta temporada. Tothom ha après a fer coses que ni se li havien plantejat que les podien fer. I amb el tema del teletreball és evident que és una experiència que s'ha de mantenir en part. Hem de començar a entendre que la feina no s'ha de valorar tant per les hores que li dediques com pels resultats que en tens. I que, en conseqüència, per més que el treballador des de casa i sense perdre hores de desplaçament pugui fer feina de vegades, que no pas desplaçar-se a noves oficines. Com que la normalitat completa probablement trigui a arribar, el nostre pla de contingència preveu que mantindrem el màxim de teletreball fins al desembre, fins a final d'any.
Fins a final d'any.
Sí.
Per tant, encara hi haurà... Sí, sí. Per tant, encara hi haurà més temps per aprendre més coses i per veure com s'encaixen a la normalitat que ha de venir. I una qüestió final. Què has trobat més a faltar en aquests dies?
Ai, el mar, el mar.
Vaya, por Dios. El mar sí, continua, no, continua allà, eh?
Per un arqueòleg subaquàtic no podem submergir-se, és horrorós.
Però suposo que si ara us poguéssiu submergir, que net que deu estar tot, eh?
Sí, segurament, sí. No hi ha dubte perquè s'ha contaminat menys, tot i que tampoc ara sí que tenim molta indústria que s'hagi paralitzat i que ha no? Però sí que ens arriba molta aigua procedent del nord, no? Que no és tan neta i que segurament ara ha arribat moltíssim més neta.
Espero que quan us hi torneu a capbussar no trobeu mascaretes i guants.
Ai, això els museus haurien de servir també per educar la població, no? També som instruments educatius i et fas una mica culpable. el fet de veure que hi ha tanta gent irresponsable capaç de llançar aquestes coses que no només contaminen, que segueixen sent perilloses. Si hi havia el virus, encara hi és. No? Llançar-les al carrer o llançar-les o deixar que vagin a parar mà. Això és, realment serà trist, però n'hi haurà. No tinc cap dubte, perquè ja ho veiem, com hi ha una fracció de la població que es comporta així.
Hi haurà coses que no aprendrem, eh, encara?
No, erraré humà només. No?
Exacte. Doncs si ja ho deien ells... Ai, en fi, 10 i 3 minuts, així estan les coses als museus, els museus confinats, esperant, ens hem quedat, primer, amb aquesta data més que provisional, però en la qual treballen els museus de Sitges, de poder obrir amb totes les mesures de seguretat a partir de l'1 de juny, i per altra banda també, amb aquest 18 de maig, el Dia Internacional dels Museus, en el qual a través del canal de YouTube dels Museus de Sitges i a través de les xarxes socials dels Museus de Sitges, per una banda hi trobaran grups musicals que ja formen part de, ho diríem, del vincle amb els museus i altres grups musicals que es volen afegir en aquesta proposta també destinada a recaptar fons per la Creu Roja del Garraf. Per altra banda, aquesta visibilització cada vegada més de la dona en el museu, tant de la que apareix a les pintures com la de que ha format part també de la creació artística, i els tallers per a famílies, que també seran presents en aquest 18 de maig. Pere, gràcies i que continuï molt bé el confinament.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem que entre tots superem aquesta situació aviat.
Home, és que si no ho fem així, malament rai, eh?
Sí, no, però és una qüestió de disciplina, eh?
Oh, que vàremos! Ara diríem això de la disciplina, que no sé si s'ha perdut molt o no.
Suposo que en els països mediterranis sí, en els nòrdics no tant, però en els mediterranis sí.
Ara imagina que hagués fet Rossinyol en una època com aquesta.
Ai, que difícil.
Que difícil, eh? Això no ho hagués
apuntat. Segur que s'hagués quedat a casa.
No, això ja no, ja no ho tinc tan clar, si s'hagués quedat a casa. Però bueno. No hagués tingut cap altre remei, està clar.
O hagués pensat algun acudit per explicar als guardes, als serenos.
Segur. Pere, gràcies de nou. Fins la propera.
Fins aviat.
Adéu-siau, bon dia.